pot fer més vegades.
I avui ho ha fet contra un dels millors equips d'Europa.
En un moment en què no és el seu millor moment.
Bé,
també.
Sí, home, clar, però sí, també, sempre posem pegues.
No.
Però el que jo em refereixo, jo no estic dient que el Barça comenci a jugar així ara per sempre. El que estic dient és que potser l'equip avui, i ho deia la Ruth, s'ha cregut el que feia i ha tingut un resultat. La Ruth ha començat parlant de la importància del títol. Mm. Que això pugui ser un punt d'inflexió perquè els jugadors se sentin capaços de fer una cosa que amb els resultats que no anaven bé i amb l'equip que no acabava de funcionar i amb totes les coses que vulgueu, fins ara no havia pogut fer-se. O sigui... per mi és important el que ha transmès Xavi. El que passarà jo no ho sé, però el que sí que sé, avui ens hem reconciliat amb el relat. És que això, per mi això és molt important. Fins ara no estàvem lligats al relat.
El com, que diu Xavi, no? El com juguem i com competim i com guanyem.
I ha anat molt bé perquè estàvem, no et diria el límit, però estàvem, o sigui, teníem la possibilitat de començar a dimitir.
Adoptar, sí.
Sí,
per això deia jo que també el resultat era important, no? Perquè si fas això però no l'aconsegueixes, jo crec que hi ha gent que es baixa del vaixell i que diu que no és el que sí, però no és el camí.
A mi el discurs de Xavi em sembla molt adient, molt, molt natural. He vist content, satisfet, orgullós. El que passa és que és una final de la Supercopa. O sigui, a mi aquest discurs el fas després de guanyar la Copa contra el Madrid i encara pots anar una mica més enllà.
Però avui era el partit que era, Xavi.
Sí, d'acord. Però en algun moment m'ha fet pensar que Xavi transmetia... Bé, a partir d'aquí volarem. I és molt humà pensar-ho, com vam pensar-ho tots després del 0-4 fa 8 mesos. Però és que no va passar.
Jo crec més que Xavi s'ha tret un pes a sobre. És a dir, que necessitava un títol i que ell és conscient que no funcionarà sempre així. Però que sí que ell mentalment necessitava això.
O sigui, sou escèptics en general, eh? Que això vulgui dir l'inici d'un alliberament futbolístic.
Sí, si necessitem més proves, més demostracions com la d'avui per acabar convençuts, vol dir que som escèptics?
Sí, clar.
Doncs llavors no. necessitem ja ho som, sí. Sí, jo, home, sí avui jo no signo amb els ulls tancats un paper que digui el Barça s'ha recuperat, no. La seva versió a partir d'ara sempre serà aquesta.
És que el propi
i a partir
d'aquí
lluitarem per als grans títols.
O sigui, aquest Barça ens ha desmentit altres vegades que hem pensat que ara sí, no? De que l'equip havia fet aquest clic i no l'havia fet.
Però la d'avui és una gran base per créixer,
sí.
O sigui, tenies una oportunitat i l'has aprofitat. De moment ja aquesta oportunitat l'aprofites. A partir d'aquí l'has de construir.
És que jo el que vull dir és que jo sí que estic convençut que hi haurà clic. Perquè una mica a la línia de la Ruth podem pensar que no hi haurà mai clic. És una opció. És a dir, que el Barça ens deixi llums i es vagi apagant, i intermitent, i que no hi hagi clic. I una mica en la línia del que diu el Bernat, jo estic convençut que hi haurà clic. No sé si ara, perquè no sé si és avui, jo tampoc sé si és avui, però que aquest equip farà el clic, jo estic convençut. Jo crec que aquest equip té defenses per jugar el que vol, migcampistes per jugar el que vol, davanters que potser no estan al nivell, excepte Lewandowski, dels migcampistes i els defenses per jugar el que vols, però davanters dels quals pots treure rendiment i que per mi hi ha diríem que casos individuals que són clarament situacions mentals bloquejades, que hem de veure si són capaços de revertir-ho. Però jo sí que sóc molt optimista en pensar que hi ha el clic, que no sé si serà avui, però que arribarà. Perquè si l'any passat, en 3 mesos, va haver-hi un clic de 3 mesos, després d'un any i 3 mesos, per què no ha de durar més el clic? Perquè ara parla del 0-4 al Xavi, però és que ara fa un any estàvem aquí dubtant entre si hi havia clic o no. Sí, i el Barça va fer 3 mesos espectaculars, espectaculars per veure d'on veníem, que érem a la Lliga, no sé com érem, 600 o 800, o ja no me'n recordo. No sé, a mi m'ha agradat que Xavi trobés un motiu en per què avui ha passat el que ha passat. I què pot significar això de cara al futur? A mi això m'agrada. A mi m'obre una via per creure-hi. Si ell avui hagués sortit i hagués dit que els partits són diferents i que el futbol no se sap quan et surten les coses i que el rival també juga i tot això, però ell jo l'he vist relaxat i l'he vist parlar molt d'alliberament, l'he vist parlar molt de que els jugadors s'ho mereixien, com reforçar molt l'autoestima dels futbolistes, que ells han vist que això es pot fer, Busquets ha dit que reforça la idea... O sigui, els missatges van per la mateixa línia, tots. Doncs aleshores, jo, quan hi ha una situació així tan col·lectiva, jo sóc molt, molt innocent, però jo me la crec.
Ell podria haver posat una mica de fre i no ho ha fet. I jo crec que això és perquè té confiança i perquè ell també ha vist que el clic es pot donar.
Però, per exemple, l'aposta pel pes aquest del mig camp no és una cosa que vingui de molts partits. És una cosa recent.
És el quart partit amb quatre migcampistes aquesta temporada.
Per tant, no és que vinguis molt de temps fent això i els jugadors no hi cregui, no ho vegin que té resultats i ara de cop i volta vegin que sí. No fa tant que has decidit apostar per això, no? Jo recordo l'última vegada que vaig venir que jo ho deia, que a mi era una cosa que no entenia, que el Barça de Xavi al mig camp no tingués pes. És que m'ho dius d'un altre Barça, però del de Xavi era increïble.
Això potser va més enllà rut dels quatre migcampistes, perquè, clar, contra el Getafe potser has de jugar amb tres davanters, vull dir... Però...
No, donar-li pes al mig del camp, que era una cosa que, tot i jugar-ne amb tres, no li donaves.
Bé, no li donaves, els jugadors no assumien bé les situacions,
o no
mostraven la superioritat numèrica que avui, ni se sentien tan còmodes en pilota.
Sí, per
això parlava jo de la diferència entre el relat de Xavi i el que el Barça havia traslladat fins ara, i que avui, com deia el Costa, tu avui et presentes i el Barça guanya el partit i preguntes qui és l'entrenador del Barça? I et surt Xavi.
Mm-hmm.
I ara fa una setmana o fa 10 dies no et surt Xavi, no?
No.
Ni tan sols en l'anàlisi del partit. Bé, deixeu-me parlar una estona de Gavi, perquè avui no cal que fem el millor jugador, no?
No
cal ni tirar la careta.
Segur, eh?
No, ja està.
Sam, ni tiris la careta avui. Gavi, què us ha semblat? Us ha sorprès? A mi m'ha sorprès.
Sí. A mi sí, a mi també. Sí.
Ha estat un escàndol de partit, el de Gavi.
Sí.
O sigui, perquè sempre et donen la pressió en el vigor, en aquesta passió pel joc, però després ha fet gestos tècnics amb l'esquerra fantàstics. Dins de l'àrea, el primer control que fa, es deixa la pilota a una distància perfecta per fer la rematada i l'allunya de Carvajal, que venia empaitant-lo. Ha fet un partit majúscul.
Jo crec que havíem vist moltes coses de les que ha fet avui les ha fet totes.
Sí, juntes.
Sí, llavors, a mi no em sorprèn, simplement que avui ha estat tocat per la vareta màgica i ha estat ell el líder d'aquest equip, però durant la temporada i, òbviament, abans, és un tio que té totes aquestes coses que avui hem vist en un sol partit que les domina.
Però, Carles, ell té aquests últims metres que ha ensenyat avui?
Clar, però és que estem jugant contra el Madrid. Ell tenia aquests últims metres i els l'havia demostrat altres vegades, però, clar, no podem comparar el màxim nivell com està el Barça. Per això dic que el que ha trobat avui ha sigut que se li ha juntat tot i tot li ha sortit bé. Però jo crec que podem veure aquest Gavi molt més sovint.
Ve de fer una passada...
Però que té 18 anys, clar.
A Dembélé, la setmana passada, al Metropolitano, que també és una acció important.
Ah, és veritat. Sí. És veritat.
És veritat que avui ho fa tot, no? Perquè té amb la finalització, les assistències... En el gol de Pedri és ell qui recupera també el mig camp.
Sí.
Vull dir que és com en totes les facetes i en totes les fases del joc, Gavi és molt important. I després també jo crec que ell i Araujo crec que ja agafa més pes en quant al tema motivacional, és un tio superentregat, i crec que els dos han d'arrossegar perquè els dos tenen molta gana.
Són dues ànimes competitives que poden liderar.
Haurien, sí.
Aquest creixement del Barça. A mi el que més m'ha agradat de Gavi és la pausa i la precisió en aquests metres on tothom té pressa, com per exemple li ha passat a Balde, que jo crec que és normal que et passi. I ell no ens havia ensenyat aquesta llum als metres finals, i avui aquestes tres accions, bé, a mi em descol·loquen fins al punt de pensar, ja ho deia, que és un jugador que encara té molt més sostre.
És que tu diries, és un tio esbojarrat, no? Vull dir, de Gavi hi ha moments que penses, para un moment al cap i pensa les coses que fas. I en canvi avui, en la finalització, et demostra que també té la capacitat d'aquesta pausa.
I en el timing per fer la centrada de Lewandowski en el 2-0, en el moment exacte, i en el de no precipitar-se en la profunditat per aguantar la passada de Lewandowski en el 3-0. Això sempre li destaquen a Ferran Torres... I vaja, com a mínim Gavi l'iguala.
I teniu un interior amb aquesta arribada, vull dir, jo crec que això és superimportant per un equip com el Barça.
És que molta gent apostava que Gavi avui havia de jugar per allò que porta, que li hem vist fins ara, aquella brega, aquell cor, no?
Sí.
Com ha dit Xavi, que és tot passió. I al final la seva aportació ha estat futbolística, molt més
tècnica,
enllà
que
aquesta qüestió més física, fins i tot.
És que l'èlit, fins ara, Gavi havia sobresortit per aquesta força que té i aquesta... ímpetu que té, però òbviament la toca molt bé, té molta visió de joc i entén molt bé el joc, per tant jo crec que jo segueixo pensant que a mi el que més em sorprèn és que estem parlant d'un tio de 8 anys que sembla un tio sentat al primer equip des de fa molts
anys. La falta que força hi ha a la banda.
Totalment.
O sigui, amb Valde.
Totes les accions de futbol, del que anomenem futbol, les ha fet bé, totes.
Ofici, ofici, com si tingués 30 anys. Carles, per acabar, que passo un moment per Araujo. Els duels Dembélé, Mendy, Vinícius, Araujo...
Doncs n'han sortit al Barça. Araujo, Vinícius han trobat 5 vegades, 3 per Araujo, 2 per Vinícius, i Mendy i Dembélé s'han trobat 3 vegades, 2 per Dembélé, 1 per Mendy. També és cert que Mendy ha fet 2 faltes a Dembélé, Araujo també li ha fet 3 faltes a Vinícius. Per tant, estem parlant dels 1 contra 1 que s'han trobat futbolísticament.
Ja no hi ha dubte, quan juguem contra el Madrid, Araujo a la banda. És que Vinícius jo crec que comença a fer-li por, eh?
Sí, bé, li guanya, o sigui, hi ha jugadors que és la teva kriptonita, no? Doncs Araujo, sí, sí. Araujo és a Vinícius, que marxa sempre, i també pot marxar d'Araujo, li ha fet una li ha provocat una targeta groga, és normal, però vaja, és que el té controlat.
És el Puyol de Figo.
Correcte, mira, ara estava pensant això.
Sí, sense ser un marcatge individual. Sí. I sense fer tan soroll, déu-n'hi-do, Christensen i Koundé.
Molt bé. Christensen té un toc de pilota que trenca línies. Ja, li ha fet una passada, aquí li ha fet una passada que ha trencat línies a la primera
meitat. A De Jong, no?
A De Jong, sí, boníssima, sí. Que fa un slalom De Jong, que acaba amb xut, i és aquell xut de... Aquell xut
de Valde,
molt dolent de Valde, que no està ni centrada ni xut. Però amb la pilota als peus avança sense por, sense vertigen, està molt bé.
Amb aquest, bé, doncs aquí tancarem... amb aquest trio de defenses pots anar per Europa, que és una de les coses que a vegades... bé, sí, és el que tenim ara. Sí, sí. Però és el
doncs
United,
deia que tancarem aquí el tercer temps, però no la part esportiva, perquè hi ha el Xavi que s'encarregarà del club de la mitjanit fins d'aquí 49 minuts. Nosaltres hem d'anar a fer les maletes, que hem d'anar cap a l'aeroport i iniciar el viatge de retorn.
Ricard, deixa'm només dir una cosa molt curta, que acaba. Joan Laporta... i els directius no tenen vergonya de celebrar aquesta Supercopa a l'Aràbia Saudita. Home, una monarquia totalitària on no respecten els drets humans, que se celebri com ha fet Laporta, felicitant la federació, l'organització d'aquesta Supercopa, a mi em cau la cara de vergonya.
Doncs queda dit aquí al tercer temps de la TDT. Acaba el Guillem, això, remata.
Els partits del Barça sempre a la TDT. Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges, cuidar amb tot detall el pacient, llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
El vol del mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit.
Bona nit.
Ja pots volar.
Lewandowski tira a trencar. Quina mà ha tret Courtois. Hem sortit prou bé el primer quart d'hora, és culer. Gavi, després d'una bona pressió, avança al Barça. El soci torna a il·lusionar-se i després dona el gol fet. Té moments de pitet. Courtois la para de foto. Valdé engega la moto. Bona sortida després del descans. Al Madrid li falten mans. Gavi per Pedri, cau al tercer. Avui ho estem fent tot bé. Un gol i dues assistències. El jovent marca diferències. I com tira la canalla. I ara fem dos rondos. A la meva pantalla li han sortit tres rombos. Avui toca. Em vaig a servir una supercopa. Ai, si aquests nens agafen confiança. Aquest partit ens omple d'esperança. Ja era hora, per fi, una alegria. Per afrontar tot el que ens queda amb energia.
Doncs el primer títol de l'era Xavi i el primer títol de l'era Guillem Soler, oi? Aquí a la TDT.
I tant, i ben disfrutat, que ja ens tocava també una alegria.
Doncs el primer sempre té un punt especial. Gràcies, Guillem.
Bona nit a tothom.
Recupera el podcast de la TDT i el tercer temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio. L'app de Catalunya Ràdio. Escolta'ns com i quan vulguis.
Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries i obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat.
El Barça ha guanyat el primer títol de la temporada, el primer títol de l'era Xavi, aquesta Supercopa que ha guanyat per 3-1 contra el Madrid. Però això continua. La setmana que ve hi haurà Copa dijous a Ceuta i diumenge partit de Lliga contra el Getafe. Aquesta nit, però, això no s'ha acabat. Ara va el Xavi Campos amb el club de la mitjanit fins la mitjanit. Bona nit, que descansin i enhorabona.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, un quart de 12 tocats, som el club i el tindrem obert fins les 12, la nit que el Barça ha guanyat la Supercopa, 3-1 a la final contra el Madrid, molt bon partit del Barça, molt bo, creixents fins i tot durant la final, gols de Gavi, Lewandowski i Pedri, ja ho sabeu, partides de Gavi, gol, dues assistències, tot el gol i les dues assistències amb l'esquerra. El gol del Madrid l'ha fet Benzema al temps afegit, però no taca la gran final que ha jugat el Barça, que torna a guanyar un títol després de gairebé 2 anys. És el primer títol del Barça de Xavi i la segona gran victòria de Xavi contra el Madrid. És un gran diumenge aquest que acaba per al Barça. També ha estat un molt bon diumenge per l'Espanyol, que ha guanyat 1-2 al camp del Getafe. Molt bon partit de l'Espanyol i victòria importantíssima, golaços de Joselu des del mig camp i de Javi Puado amb una gran acció individual que ha donat la victòria. Golaços també el del Getafe, Denis Unal. Avui també s'ha jugat a Almeria, l'Almeria 1, Atlètic de Madrid 1. No acaba de créixer l'Atlètic de Simeone. A la classificació de primera, l'Espanyol ha sortit del descens, ara és 14è amb 17 punts, té 2 punts més que la posició del Sevilla, que és qui marca el descens. El Sevilla ahir va perdre a Montilivi, gran victòria del Girona per 2-1, remuntant el gol inicial del Sevilla i sumant 3 punts més. El Girona ja té 21 punts, és 11è i encara podria estar més endavant pel futbol que fa l'equip de Mitchell. A la Lliga F ahir va guanyar el Barça a Huelva i el Llevant les Planes a casa contra l'Alavés. Avui a segona ha perdut l'Andorra, tot i que ha anat guanyant molta estona al camp del Burgos. Finalment Burgos 2, Andorra 1. El conjunt, l'equip d'Eder Sarabia té 32 punts, és desè, és a 3 de la zona del playoff amb 7 de marge sobre el descens. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada diumenge per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del 15 de gener. La del Barça, campió de la Supercopa, estirarem fins a les 12 analitzant la final contra el Madrid i la passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
On pares? On pareu?
Ara la sala de premsa desmuntant la cabina i la sala de premsa i anirem tirant cap a l'hotel, que hem d'acabar de fer la maleta.
A quina hora, a l'aeroport,
per tant,
torneu?
Us acompanyo tranquil·lament, si la tecnologia ho permet, fins que arribem a l'hotel.
D'acord, molt bé. A quina hora torneu? O sigui, agafeu l'avió aquesta mateixa nit?
Sí, a les, crec que a hora catalana, a les 4.
O sigui, d'aquí 5 horetes, més o menys.
Sí.
Molt bé.
Tenim més coses, Roger Arbusà, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Un català ha guanyat el Dakar.
Oriol Mena, això sí, en una categoria fora de les principals, que és la categoria T4, amb buguis petits. Mena era copilot del polonès Eric Gotchau. L'argentí Kevin Benavides ha guanyat en motos i Nasser Alatia en cotxes. És la seva cinquena victòria al Dakar.
La cinquena de Alatia. Eric Gotchau, que és el pilot d'Oriol Mena, té 18 anys. És polonès i té 18 anys. A la Lliga CB de bàsquet, cap de setmana, amb els catalans guanyant per part del Barça i del Girona.
Múrcia 72, Barça 86 i derrotes de la Penya i del Manresa. Bascònia 84, Joventut 83 i València 103, Manresa 92. Ahir victòria del Girona, Girona 84, Bilbao 59.
Hi ha hagut derbi a la Lliga Femenina.
Sí, ha guanyat l'Uni Girona contra el Barça, Fontejau, 65-58. Fins ara el Barça havia guanyat els 3 partits que havien jugat contra les gironines aquesta temporada, doncs avui la cosa ha canviat.
Ha estat un cap de setmana de derbis, bàsquet a la Lliga Femenina, rugbi, futbol sala...
Sí, en rugbi el Barça ha guanyat la Samoiana 27-21. Ahir victòria del Barça de futbol sala a casa contra l'Indústria 6-5. El Barça líder amb 40 punts.
El català Ian Terrafet es perdrà el que queda del Mundial d'handbol.
Té una fissura de costella que es va fer en el partit entre Espanya i Montenegro. El substituirà el català del Granollers Pol Valera. Espanya, que juga demà contra Iran. És l'últim partit de la fase de grups. De moment, 2 partits, 2 victòries.
Queda't aquí, Roger. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que sentir la ràdio, escoltar-la, fins i tot sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Uri, què és el que més t'ha agradat del Barça a la final de la Supercopa?
L'ambició, la motivació, la intensitat amb la que han jugat el partit.
Creus que ha estat el factor clau, eh?
A mi la final aquesta m'ha recordat la final del Mundial fins al minut 80. Mm. És a dir, un equip que ha jugat amb molta més intensitat, molta més motivació, molta més gana que el rival, i li ha passat automàticament absolutament per sobre del Madrid.
Sònia, tu com ho has vist?
Doncs gratament sorpresa, la veritat, perquè jo confesso que a mi els dubtes de l'equip en els últims partits... M'he passat la primera mitja hora amb aquell dubte, sobretot després del primer gol del Barça, de dir, a veure en quin moment se'ls acaba el gas o en quin moment ja deixen, diríem, d'intentar atacar. I no ha passat en tot el partit, i per tant, jo si m'haig de quedar amb alguna cosa és aquesta continuïtat dels 90 minuts volent tenir la pilota i volent fer mal al rival.
Costa sorprès, fins i tot, una mica?
Sí, sí, el divendres al Tot Costa recordo que preguntàvem si confiava en els nostres oients i també els nostres col·laboradors que el Barça guanyaria aquesta Supercopa, i gairebé et diria que em vaig quedar bastant sol dient que no. Jo no ho acabava de veure, perquè l'expressió de l'equip en els últims partits, la veritat, no m'hi feia confiar, i precisament per això subscric el que diu la Sònia. Estic gratament sorprès del que he vist avui. Primer pel que deia l'Uri, per la concentració que demostra que l'equip tenia més sentits posats en la final que el Madrid, però per què no dir-ho? També perquè a estones el Barça ha jugat molt, molt, molt bé a futbol, segons com entenc jo, jugar molt, molt bé, i dic més, la primera part és la que ha decidit la final, però hi ha hagut estones de la segona part en què jo crec que quan l'equip ha vist que tenia la final a la mà és quan millor ha remenat de pilota, amb més confiança, amb més accions al primer toc. A mi, avui sí que hi ha hagut moments que m'ha semblat que el Barça ha jugat molt, molt bé a futbol, cosa que no ha passat en els últims partits, i per això hem tingut discrepàncies amb els punts de vista que tenia Xavi, però crec que avui és un partit, vaja, rodó, des del meu punt de vista.
Uh-huh. Ricard, tu vas ser fa un any a Aràbia en la derrota a la pròrroga que va suposar un salt endavant en la trajectòria del Barça la temporada passada, després esgarrat. Va ser el Bernabéu en el 0-4, que segurament va ser el final d'aquella eufòria futbolística del Barça de Xavi a la seva primera temporada. Has estat avui a la final de la Supercopa, que el Barça ha guanyat 3-1 contra el Madrid. Podríem dir que el partit d'avui... Creus
alguna diferència?
Bé, respecte a la semifinal, sí. Amb el 0-4 a mi m'ha recordat molts moments.
Mm, sí, sí. Jo confio que la tercera és la vençuda. És molt difícil que aquest equip ens presenti versions de partit de bon nivell i que ens el creiem. perquè ho demostra una mica la mirada de la Sònia i del Jordi, que jo crec que molts compartim, perquè anem mirant el minut a minut, i en el minut a minut doncs no veiem, diríem, un creixement sostingut. Però és molt difícil, perquè quan hi ha hagut algun partit d'aquest, ves que aquí era el rival, no? O és que, clar, contra aquest equip... No, llavors, com que tenim poques oportunitats per tenir termòmetres fiables, bàsicament els dies del Madrid i algun partit europeu. A la Champions s'ha tornat a fallar. El Madrid és els tres partits contra el Madrid, com dius, són els tres possibles punts d'inflexió que l'equip ha d'aprofitar. Jo crec que avui el Barça ha guanyat molta autoestima, s'ha reconegut, l'hem reconegut, va de la mà del relat del seu entrenador, és el que havíem pensat que Xavi volia. I aleshores, és que és molt important aprofitar-ho, molt important. I sobretot que l'equip tingui la seguretat, que és el que jo a la sala de premsa he percebut, que això funciona i que això surt i que això va i que això es pot fer. Que crec que Xavi ho ha reivindicat a la sala de premsa, perquè ha parlat de jugadors criticats, jugadors alliberats. O sigui, jo he tingut la sensació que ell apuntava cap a un cert desbloqueig, o que la idea era desbloquejar a través d'un partit la situació general. Quan un equip és capaç de jugar això, i ho ha fet tres vegades contra el Madrid, vol dir que pot fer-ho. Ara, amb quina, amb com sostenir-ho, amb quina continuïtat, amb quina freqüència, contra quins rivals, no tots els dies pot jugar amb els quatre migcampistes, però pot jugar amb els tres davanters i jugar així, el 0-4, si no m'equivoco i si no em rectifiqueu, no va haver-hi quatre migcampistes.
No, va
ser un
4-3-3.
La idea, l'important és la personalitat, que l'equip li havia costat, com explicava la Sonia i el Jordi, feia un gol i de cop i volta pensaves en quin moment punxen, i punxen, no? Els últims partits havien estat molt per aquest camí. Jo tinc molta confiança que això un dia canviarà i que això tindrà una certa continuïtat. Que serà imparable? No, perquè no sé quin nivell es pot aconseguir de continuïtat amb aquest equip. Però que el que necessitem és posar-hi fonaments i que l'equip senti, i els jugadors també, que el camí està marcat, i que Xavi pugui donar recorregut i tingui referències de dir aquell dia quan vam fer allò o el que vau fer aquell dia. O sigui, aquestes petites coses, aquests detalls que són intangibles, que ajuden a crear un univers. Jo espero que la tercera sigui la vençuda.
Ara us demanaré a vosaltres, a l'Oriol, a la Sònia, al Jordi Costa, si confieu, com sembla que hi confia el Ricard, que aquest sigui el punt d'inflexió, el bo, no diré definitiu, el bo, perquè el Barça creixi i acabi generant un projecte, un equip que torni a ser triomfador. Però hem sentit Xavi a la roda de premsa, hem sentit Gavi en la compareixença perquè l'han escollit com MVP, millor jugador de la final, indiscutiblement, i ara podem sentir un altre dels jugadors destacats i que ho serà sempre que jugui contra el Madrid i el Madrid tingui a Vinícius a les seves files. Em sembla que podem escoltar Araujo en declaracions que ha recollit la Mireia Ruiz de la TDT i les podem sentir ara al Club de la Mitjanit.
És un punt molt, molt important ganar este título para lo que queda esta temporada y para lo que se viene. Contento por la gente joven, por todo, por los grandes también, que ya le quedan poco y contento de que podamos ayudarlo a que sigan ganando. Muy feliz de poder volver a jugar, estaba deseando muchísimo después de tanto tiempo. La pasé mal, la verdad que la pasé muy mal en la lesión a nivel anímico, porque quería estar en el Mundial, quería ayudar a mi selección, es algo que uno siempre sueña desde chiquito. Pero bueno, no se dio así, a levantarse, y bueno, sabíamos que esta reta de temporada en enero era bastante complicada y quería estar adentro de la cancha y ayudar a mis compañeros.
Araujo, que ha marcat Vinícius, ha pagat una targeta groga a la segona meitat, però l'ha controlat gairebé en tot moment. Un altre gran partit d'Araujo defensant des de lateral dret a Vinícius. Ricard, l'han substituït a l'estadi, que encara hi sou, o a la Rodalia, com a mínim. Teniu notícies de l'estat físic d'Araujo, que semblava zero preocupat per aquesta sobrecàrrega a la zona de la tutó?
No, però jo crec que és d'aquests jugadors que tenen molèsties musculars, però que les regulen, no sé com dir-ho, no crec que sigui gens important. Una altra cosa és que aquest jugador estava lesionat fa dues setmanes i ha encadenat ja no sé quants minuts de competició. Molts. I estaria bé que ara tingués un punt de descans, com a mínim a Ceuta, no?
Ter Stegen i Lewandowski al marge, per mi és el jugador més fonamental d'aquest equip. Aquí, amb Araujo, com que no és el típic jugador que ens agrada que en Barça, perquè no treu bé la pilota, perquè tècnicament té pocs recursos, però per mi és un jugador capdalt en aquest equip, i es nota moltíssim.
Avui no ha salvat cap gol, Uri.
És igual.
És broma.
No, però avui...
Feia tres partits que ens salvava una cada partit.
I no pel marcat Xavi Inicius, jugui de lateral, jugui de central, li aporta...
Una passió, sí, un caràcter...
No hi ha jugadors com veien al camp. No sé si us heu fixat que les declaracions ell deia és un títol important per la gent jove, com si ell no formés part de la gent jove. I és que Araujo és un dels joves de la plantilla, però que és veritat que més enllà del seu nivell futbolístic, que en alguns partits estarà més encertat que nosaltres, a nivell de personalitat i de contagiar caràcter guanyador a la resta de companys, és d'aquelles peces que són absolutament necessàries i especialment en defensa.
Confieu, com i confia el Ricard Torquemada, que la victòria d'avui sí serà la bona per créixer de manera ja imparable, Uri? El punt d'inflexió.
No, jo no parlaré de punt d'inflexió. Jo crec que en aquest equip, des de l'arribada de Xavi, amb la construcció d'un gran equip que s'ha fet aquest estiu, amb els joves que hi ha, amb Gavis, Pedris, Araujos, aquesta gent, però no pel partit d'avui. Jo no vull tirar aigua del vi, però per mi avui hi ha un punt de mèrit del Barça i un punt molt gran de mèrit del Madrid.
Uh-huh. Sònia?
No seria el primer cop que una temporada del Barça té un punt d'inflexió al mes de gener. Acostuma a passar, de fet. Ho hem vist sovint, que els mesos de gener, febrer, març, el Barça acumula un munt de resultats bons, fins i tot bon joc. Jo crec que el repte és que ho aconsegueixi mantenir fins a final de temporada i que no al març se'n vagi cap avall com ha passat a les últimes temporades. No dic només la temporada passada amb Xavi, que també va passar amb Koeman.
Sí. Jordi?
Jo, com que abans heu recitat els punts d'inflexió previs i no amb Xavi no ens han anat bé, gairebé que de deixem-ho estar i em quedo amb que avui ens ha de marcar la línia. Com deia el Ricard, no vol dir que sempre haguem de jugar amb quatre migcampistes, però que la idea que hem vist avui, i a mi em sap molt greu dir-ho, però no ho hem vist en tots els partits d'una manera continuada, ni el relat ha estat el mateix. Si serveix perquè ens abracem a dins i a fora, perquè insisteixo que Busquets ha dit que la victòria d'avui ha de reforçar la convicció en la idea. Vol dir que algú no hi creia.
I qui no hi creia? Això ho ha dit la Ruth també
no ho sé.
TDT, al tercer temps de la TDT. Vosaltres havíeu percebut a Barcelona algun corrent crític amb l'estil, amb com li bé, diu el...
Jo, home, les derrotes de
el model de joc.
I s'havia obert una escletxa però... i una part del debat... Sí? De
allò
si
típic
podia jugar.
Del físic i amb aquests migcampistes ens atropellen perquè Pedri ha de fer molts quilòmetres. Bé, això és un xup-xup recurrent i que ja ve de quan els tres petits no podien jugar junts, etc. No em sembla... No parlo d'una cosa generalitzada, però Busquets ho ha dit per alguna cosa, no sé si ho deia per l'entorn o per dins el vestidor, però és evident que han percebut alguna cosa, i si només això d'avui serveix per tenir clar per on han d'anar els trets, perquè el Bernat deia al final de la TDT és que per mi és més una qüestió de guanyar que no pas de com. Ja, però és que el Barça, si no és així, no ho farà. Jo no sé si ho farà, però si no és així, no ho farà, perquè no té peces per fer-ho. Llavors, per mi és molt important reforçar
les condicions. Sí, i deixa'm afegir, Jordi, una cosa sobre el que deia l'Uri ara del Madrid. És que contra el Betis no vam jugar així, ni contra l'Espanyol, ni contra l'Intercity. O sigui, el Madrid no és el millor Madrid, però sent el pitjor Madrid és molt millor que aquests equips.
Ni contra l'Atlètic de Madrid.
Contra l'Atlètic de Madrid, sí. A mi el partit no em va semblar tan discutible.
Però contra l'Atlètic de Madrid no fas un partit ni molt
perquè
menys pressió, tan rodó com avui.
Per la pressió
i tu
de l'Atlètic
podies
de
haver acabat empatant o perdent aquell partit, sí, tal com va jugar la segona part.
Sí. D'acord, és igual, el partit de l'Atlètic de Madrid es va jugar fa una setmana.
Però el que vull dir és que... però el que vull dir és que per mi són quatre partits molt similars, que quan tu marques el gol...
Això és veritat.
Et conformes, entre cometes, i avui has anat a pel segon.
A veure, l'Oriol apuntava en el que més li havia agradat de la final, la passió... Què més has dit?
al cap, l'ambició, les ganes,
la il·lusió, exacte.
Com ha mossegat.
El Barça ha jugat bé avui. El Barça tenia un pla de partit, l'ha executat molt bé, control, concentració, obligacions, verticalitat, més que en altres partits, en els més recents. Vosaltres, i molt ràpidament, perquè hem d'anar amb l'Àlex Dalmas ja a fer una anàlisi tàctic, exclusivament tàctic de la final, però vaja, què li doneu més part de responsabilitat a la victòria? L'aspecte tàctic, el plantejament de Xavi, o aquesta passió, aquesta il·lusió? L'Uri ja ha dit que la passió i la il·lusió. La Sònia?
Deixa-m'ho pensar.
El Costa?
Jo la convicció, la concentració, la fam, digue-li com vulguis, perquè estic d'acord amb l'Oriol que guanyar tots els duels gairebé marca molta diferència.
I el Ricard?
Sí, però no només la il·lusió, també la seguretat en allò que estàs fent, sí, que sí, forma sí. part del pla que desenvolupes.
La determinació, no sí, sí. Mira, és que Valde ha fet dos jugades, el xut que va fora, bé, però després el xut, que no és ni un xut ni una centrada massa forta, que impacta malament, és una acció imprecisa però decidida. I avui el Barça ha jugat amb decisió.
Sí, però a mi em costava decidir perquè també futbolísticament ho has d'acompanyar, perquè si només tens il·lusió no et surt el partit que t'ha sortit.
Però si tens convicció en allò que has de fer, el que vols fer et surt millor. Segurament, per això jo volia desmarcar una mica més de la il·lusió i la determinació, sinó vincular-ho, com diu la Sònia, al joc i la seguretat i la convicció que allò que estàs fent és el que has de fer i com ho has de fer.
Sònia, tu al final...
Per la majoria que ha dit il·lusió, doncs em decanto per la majoria.
Sí, és que il·lusió és simplificar-ho, no només és il·lusió, però li demanar...
Sí, convicció, si voleu. Convicció, sí, tot allò
gana,
que... Ambició, gana, d'acord.
La necessitat que tenia aquest equip no la va deixar clar del rival. Sí, sí.
El què?
La necessitat de guanyar del Barça no la va deixar clar del Madrid.
Bé, i ho han demostrat, i avui s'ha demostrat. En comptes de sortir a jugar a complexats, han sortit a jugar a menjar-se al Madrid i a guanyar el partit sense un atac de testosterona excessiu, perquè el Barça tampoc no ha fet un partit dur, crispat... No, ha jugat a futbol i ha jugat amb la famosa intensitat. Ara continuem aprofundint.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
Àlex Dalmas, bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu?
Tu en què et quedes? Tu et quedaràs amb la tàctica, no? Que ets molt tàctic.
Home, és que ja vol dir tot, per tant m'haig quedat amb la tàctica, sí, amb tot en general, però fixa't que venim de les dues últimes finals que hem analitzat, hem dit el mateix, no?, que al final l'ha aconseguit l'equip que més l'ha volgut el títol, no?, amb la d'Argentina al Mundial i aquesta d'avui, però em quedo amb la tàctica, sí.
Quatre migcampistes, fórmula màgica d'ara en endavant per als partits que siguin una mica oberts i juguis contra rivals del teu nivell?
Sí, per mi hi ha diversos punts que expliquen... A mi m'ha agradat molt l'elecció de Xavi avui, però per mi hi ha diversos punts. El primer és aquest, era un partit clarament per optar per als quatre al mig, per tenir control. Després, posats a jugar amb algun dels migcampistes decantats a banda, per mi Gavi és molt millor opció que Pedri.
Per què?
Perquè et troba gairebé les mateixes solucions en pilota i, en canvi, en la primera pressió mossega molt més. I avui s'ha vist, no? És a dir, aquesta, la pressió alta del Barça avui ha estat perfecta. A més, ha demostrat tenir-la molt treballada, no? Perquè una de les coses que fa molt bé el Madrid normalment és que quan queda encallat en sortida, que poques vegades hi queda, amb Kroos i Modric, quan ve Benzema, entre línies, acaba desencallant. Llavors, el Barça avui ha fet un home a home, amb Pedri molt a prop de Kroos, amb De Jong molt a prop de Modric, amb Busquets a mitja zona però atent a Camavinga, i cada vegada que Benzema s'ha despenjat per venir a fer la superioritat, cada vegada ha saltat Koundé amb ell. I aquí és on em porta a l'últim dels punts claus tàctics per mi del partit. I és que avui el Barça no ha patit en les transicions, en gran part perquè tenia tres bèsties correctores com les que tenia avui a la defensa, que són Araujo, que són Koundé i que són Valde. Et dona molta tranquil·litat. És a dir, jo no sé si Koundé hagués saltat cada vegada amb Benzema si els seus companys de línia haguessin estat el que van ser en el partit de Lliga en el Bernabéu. És a dir, haguessin estat jugadors que a l'espai no es defensen tan bé.
Uh-huh. Àlex, t'esperaves una versió del Barça com la d'avui?
Home, no, jo esperava un Barça en aquest sistema, bé, amb aquest híbrid, no?, que et permet jugar amb Valde fent de lateral extrem, i intuïa una mica que l'equip aniria per aquí, però home, m'ha sorprès positivament com amb, crec que la majoria, no? Jo crec que la superioritat ha estat molt gran i ha estat molt més de la que esperàvem tots.
I Gavi, què? Ja has dit que preferies en el perfil de fals extrem esquerre, però a la TDT ho comentàvem ara fa una estona. Segurament el partit més important de Gavi en l'any i mig que fa que juga el primer equip del Barça.
Sí, ha estat, és impossible jugar millor una final com la que ha fet avui Gavi, no? No només per les dades, perquè ha fet el gol, les dues assistències, sinó per tot. Però a mi m'agrada parlar de parella. És a dir, parella de banda, Gavi i Balde s'han complementat extraordinàriament bé, en pilota i sense pilota. En pilota, cada vegada que Balde guanyava la banda, Gavi anava cap a dins, i després deixa'm ressaltar una altra vegada l'aspecte sense pilota. Jo crec que tots dos han posat aquesta energia de la que parlàveu, en gran part ve per ells dos, no? per com mossegaven, per com anaven a la pressió, per com anaven els duels. Crec que ha estat clau, és a dir, no hi ha hagut una banda esquerra que hagi funcionat millor tota la temporada que aquesta parella que hem vist avui.
Què és el que més us ha agradat del partit de Gavi, Uri?
Jo crec que ho ha dit el...
Accions, si vols, podem recordar accions concretes, la del gol, no, la de les passades...
La intel·ligència en la definició del gol que ha fet, però també com a gestionar la jugada de la centrada de
Lewandowski.
Lewandowski. Com s'ha obert i com ha centrat bé perquè Lewandowski la remetés.
A la centrada a Pedri, ell té intenció d'aixecar-la una mica, la toca Rüdiger, sí, i aixeca, ja l'acaba de fer bona, però és bona també.
Aquesta centrada, jo crec que aquí hi ha un punt de sort.
Sí, és veritat.
Ell centra, la toca amb el defensa i li arriba a Pedri, però jo crec que tant la definició del primer gol com la centrada de Lewandowski crec que tenen molt de qualitat i molta intel·ligència.
Sònia, a tu quina acció t'ha agradat més?
Em quedaria potser amb el gol, perquè Courtois surt molt bé i és capaç, fins i tot amb l'esquerra, que no és la seva cama bona, de localitzar bé el xut. Però sobretot, avui em quedo... O sigui, m'agrada especialment el bon partit que ha fet Gavi, que li hagi més vingut acompanyat amb aquesta jugada del gol i de les assistències, perquè el que sempre acabem destacant de Gavi probablement no hauria de ser, o com a mínim no és el que més m'agrada d'ell com a jugador. Jo que ell tinc empenta, hi ha molts jugadors que tenen empenta, però és que com a company de qualitat és el que el fa especial i diferent.
Costa?
Jo no em quedaré amb una acció, em quedaré amb la interpretació del paper que li tocava fer avui, perquè a mi em sembla que és per jugadors molt escollits saber fer de frontissa, és a dir, ara haver d'estar per fora sense pilota, però després aparèixer per dins, i ho ha fet molt bé, no només en les jugades dels gols, també hi ha hagut seqüències a la segona part de combinacions molt llargues del Barça, que la clau era que Gavi venia a dins i feia superioritat. Vaja, que fins ara, estic una mica d'acord amb la Sònia, que el Gavi que havíem vist al Barça era un tio... per dir-ho així, molt de voluntat, i moltes vegades pensàvem, ostres, amb la selecció espanyola li veiem partits on hi ha alguna cosa més que voluntat, hi ha classe, hi ha arribada, fins i tot, i avui ho he vist tot junt i a mi m'ha encantat, i estic d'acord amb, crec que ho ha dit Xavi, que ostres, és un jugador com alguns altres joves que té l'equip, però ell especialment per pensar en un gran futur.
La millor versió de Gavi l'hem vist més amb la selecció que no amb el Barça.
Per això.
Jo recordo els dos partits de la final de la Nations League, la semifinal contra Itàlia i la final contra França, que són els que li van mereixer poder guanyar tots aquests premis individuals que ha guanyat, que va fer dues exhibicions sense la trepitjada d'àrea d'avui, però molt bé.
Que jo, per exemple, aquests premis te'ls trobo exagerats. Jo, per mi, ara mateix Musiala i Bellingham, per exemple, estan per damunt de Gavi, però avui he vist tot això que veia amb la selecció espanyola i que, pel que fos, no havíem vist encara el Barça.
Sabeu que m'està agradant? Que tampoc estem fixant-nos gaire en la poca resistència del Madrid. És veritat que no és un equip necessitat de títols, la gana del Barça ha de ser diferent a la del Madrid, però estem enfocant molt en el que ha fet bé el Barça i no pas en el que ha deixat de fer el Madrid, que és el que ens toca.
Sí, Madrid ha sigut un autèntic desastre.
Sí, exacte.
Jo crec que el Madrid ha jugat amb nou, perquè el partit d'avui de Rüdiger i Camavinga...
Que són precisament dos jugadors... Que no són titulars habituals, que s'han quedat a Madrid els dos jugadors d'aquestes posicions.
La diferència
titulars
amb Tchouaméni i Alaba és enorme.
Però
ara,
també és cert
ara vull veure el Madrid, però perquè ve de tres partits sense guanyar, ha d'anar al camp del Villarreal, ha d'anar a Sant Mamés i ha de rebre la Real Societat els tres pròxims partits.
Però jo, de tota manera, és que el que diu el Xavi és que no em ve de gust fer-ho perquè no em sembla just, perquè jo he estat molt crític amb el Barça que hem vist en general aquesta temporada, i el que tampoc em sembla coherent és que el dia que creiem que fa un partit rodó resulta que ho atribuïm a que l'equip rival no hi era. Escolta, el Madrid... El Madrid ha fet un partit de pena, però el Madrid l'hem vist en escenaris de finals que no tenia cap necessitat de guanyar-les perquè li surten les Champions per les orelles, en què resulta que s'ha connectat i les ha guanyat jugant en tercera, i avui el Barça no l'ha deixat, és a dir...
Però que venim de ser crítics contra el Betis, l'Intercity i l'Espanyol, o sigui, és que és un altre planeta, que és que el Madrid... La versió del Madrid d'avui és molt millor que aquestes tres,
clar,
vull dir...
Jo crec que no...
Poseu-lo on vulgueu.
Jo entenc el que dius, Oriol, a mi el Madrid ja fa dies que no m'agrada, però no em sembla just atribuir el partit que ha fet avui al Barça que el Madrid no hi era.
Però és que jo parlo sempre del rival.
Sí, sí.
Perquè hi ha cosa que també el Barça perd i se'l critica molt i no es parla dels mèrits de l'equip rival. Sí, tant per un cantó com per l'altre.
Però és que els mèrits a vegades van en consonància de la teva versió. Si la teva versió és bona, deixes brillar menys. Quan la teva versió no és tan bona, el rival pot... No? És que això també són vasos comunicants.
Sí, ara però, bueno,
digues.
Exemple, tu perds o pates i perds contra l'Inter de Milán i tothom diu que el Barça és un autèntic desastre, perquè clar, com que el Milán a l'Inter anava setè i anava cinquè a la Lliga Italiana, sembla que no juguis contra ningú. O sigui, en aquest cas pues, és el mateix, aquell dia vas perdre i empatar per de mèrit del Barça, però també per molts mèrits del rival, que el vam infravalorar.
Ara us vull fer una pregunta molt concreta. Abans faré una mica de publicitat. Quan torni us faig la pregunta, parlarem amb el Sergi Andreu, perquè avui l'Espanyol ha guanyat 1-2 al camp del Getafe, tres golaços, els tres, i rematarem amb el Dakar, que el Damià el teniu per allà també per Aràbia Saudita, Ricard, i també està fent les maletes.
Ah, sí?
Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
D'estudiar el que més t'agrada, de llançar-t'hi sense por.
De les nits que mai no acaben de pujar en una atracció.
Gaudim el nostre ritme amb el carnet jove.
Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine. Baixa't l'app i gaudeix dels avantatges del Pack Jove 2023.
Carnet jove. Generalitat de Catalunya.
La Rossell explica moltes coses, i molt ben explicades, però no totes.
Ai, Roger, què estàs insinuant? No estaràs fent-li el llit a la Laura Rossell, eh?
Com vols. Jo només volia dir que a la nit a Catalunya Ràdio a l'XL fem una anàlisi a fons de l'altra actualitat.
L'altra actualitat? Però què estàs dient? Potser et refereixes a entrevistes, polèmiques dels famosos, notícies que no han obert portades...
Una mica l'erucitis de la ràdio...
Cada nit a les 11, XL. XL. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
Mira, és un programa que està molt bé perquè jo només el faig pensant que si un exnòvio meu m'escolta, que vegi que sóc estupenda.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
60.150, 60150 de la sèrie 33.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
En 12 minuts són les 12. Tancarem el club a les 12. En 12 minuts tinc un minut i mig per fer-vos una pregunta molt, molt ràpida. Busquets ha rebut una abraçada increïble davant la porta i encara més increïble de Florentino Pérez. Una imatge postpartit. Sí. Després ha explicat la porta que és que l'ha felicitat pels 700 partits i que encara li queda corda. A aquest nivell d'avui, jugant al Barça... és innegociable gairebé que continuï com a mínim un any més al Barça, Uri?
Innegociable, potser imprescindible.
Sí.
No.
No imprescindible, eh? Sònia?
Jo, tenint en compte que el Barça no podrà fitxar gaire aquest estiu, sí.
Jordi?
No hauria de ser-ho, però ho és.
Ricard?
No.
A veure, l'Uri ha dit que no, la Sònia sí, el Costa sí, tot i que el
sí,
Ricard
sí,
no.
Pots apuntar un sí.
Sí, 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 t'ha apuntat un sí. I l'Àlex Dalmas?
Per mi no és imprescindible.
No és imprescindible, eh? Doncs a mi m'ha semblat avui que ha fet un partit fantàstic.
Sí, com gairebé sempre que l'equip juga més o menys agrupat.
Doncs que juguin agrupats.
L'equip l'ha de la criatura, no de Busquets.
Em deixes dir una última cosa, Xavi?
Rapidíssima.
Ja que s'ha parlat molt en el programa dels punts d'inflexió,
sí?
Jo espero que hi hagi un punt d'inflexió en aquesta final a la lateral esquerra.
Per Valde, no? Ha fet per tot mi, i les imprescisions.
Per mi això sí que és indiscutible també. Que a partir d'ara va ser a lateral esquerra titular del Barça.
Però que avui hagi jugat de titular ja és el punt d'inflexió.
Sí, però que sí,
avui
que
tinguin... era el partit important i qui l'ha jugat, Valde.
Com el Barça sí, però necessita constància, també necessitem veure Valde ja consolidat. Escolteu, l'Espanyol ha guanyat 1-2 al camp del Getafe, victòria importantíssima. Tenim el Sergi. Andreu, Sergi.
Què tal, Xavi?
Ja heu tornat, eh? Sou a casa, sou a Barcelona.
Som a casa, ja, sí.
Bon partit de l'Espanyol, avui, eh?
Sí, dels millors de la temporada, eh?
Pot ser.
Segurament, no sé si el millor, però probablement l'equip ha tingut un inici explosiu al partit, amb un golaç de Joselu i la rèplica d'Enes Unal molt ràpida, un minut i mig després, tot això abans dels 10 primers minuts de joc, i després l'Espanyol ha sabut gestionar molt bé el partit, molt solvent en defensa, eficaç al davant, amb dos golaços. Vaja, la gestió i l'actitud i el futbol que avui li hem vist al Coliseu amb Alfonso Pérez de l'Espanyol ens fa tenir un bri d'esperança de que aquest equip no hauria de patir com ho està fent fins ara.
Joselu ha fet un gol des del mig del camp, Sònia. I Puado ha fet un gran gol també amb una conducció vertical, dribbling, mig túnel, agent i definició amb l'esquerra, picant la pilota per sobre del porter del Getafe. Quin dels dos gols, Sergi, t'ha agradat més?
A mi el del mig del camp. És que a mi els gols des del mig del camp em transporten a la meva infantesa, em treuen la meva part més irracional vinculada al futbol, i els trobo sempre molt efectistes, molt, molt, molt espectaculars.
Has pogut veure els gols de l'Espanyol, Ricard, des de Riad?
Sí.
I quin t'agrada més dels dos?
Sí, sí, dos grans gols. Home, m'agrada més el de Joselu perquè és més difícil, però el de Puado té moltes molt coses. Mèrit. És una jugada de gran qualitat individual.
Jo ara m'he dit que el de Joselu és més maco, però el de
té més coses.
I el de Getafe també és l'hòstia.
És la primera vegada. És la primera vegada que veig un partit amb un gol al mig del camp i que hi ha dos gols millors que el del mig del camp.
Bé, això va per gustos. Àlex, t'agrada més el de Joselu, el de Puado o el de Enes Unal? Ràpid.
Joselu.
Joselu. I Sònia Joselu, no?
El
Donal. El Donal. No m'estranya. Sí,
sí. És que el de Joselu és molt maco, però vota abans que...
Sí, bueno, és un gol arru. Primer toc.
És el més senzill dels tres.
Sí, home, però l'has de fotre des de 45 metres.
Sí, sí, no, només de pensar...
Que se m'escapa el programa, gràcies a tots. Vale. Avui ha estat una mica més breu, la setmana que ve, amb un altre gol de Joselu, continuem amb el de... Gràcies, Uri.
La propera.
Gràcies, Ricard, bona tornada.
Adéu, gràcies.
Gràcies, Àlex.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu, Sònia, adéu, Costa.
Adéu,
bona nit.
Dakar.
Motul, lubricant oficial i patrocinador principal del Rally Dakar, us ofereix aquest espai.
Damià Aguilar, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Matinada per tu. S'ha acabat el Dakar, com tens el cos?
Estic fet caldo, la veritat. Molt fet caldo. Molt fet caldo perquè són dos dies més del normal i perquè, ostres, el canvi climàtic veritablement s'ha manifestat a l'Aràbia Saudita. Ens ha plogut molt, ens hem posat els peus de fang i les cames de fang i la roba de fang, d'una manera que al final tot això mentalment cansa.
L'última etapa, amb un campió català fent de copilot, que sabíem que era o un o l'altre, finalment l'Oriol Mena ha guanyat la categoria T4 fent de copilot de Gopsal, aquest polonès de 18 anys. L'Oriol Vidal ha tingut un problema amb Vasiuskas als últims quilòmetres, problema mecànic, i s'ha quedat sense una victòria que semblava cantada. A la TI ha confirmat la victòria amb cotxes que feia dies que sabíem que guanyaria, i no sé si sorpresa o com a mínim canvi de líder a l'últim instant. A les motos ha guanyat Kevin Benavides, li ha tret la victòria a l'última recta del Dakar, pràcticament a Toby Price.
Sí, mira, en el tema de les motos la diferència era de 12 segons a favor de Toby Price. En el quilòmetre 33 ja estaven empatats. I Benavides ha baixat de la moto al final, bé, fent usant una expressió una mica barroera, però venia a dir que havia absolutament donat la vida per aquesta victòria. Jo recordo una etapa final en el meu primer Dakar a l'Argentina, en què Van Beveren i el Gerard Farrés s'ho van jugar, estaven separats per 3 segons i al final en 60 quilòmetres van donar la vida. Aquí han estat 136, però a més era una etapa trampa, perquè hi havia molts waypoints que estaven molt amagats, amb diàmetres de waypoints només de 20 metres, i al final, doncs, Benavides ha aconseguit una victòria, que és la segona per ell. Bé, era un o altre, els dos eren campions del Dakar. A mi m'ha fet molta gràcia perquè s'han trobat al final, després de 8.000 quilòmetres, amb una diferència de 12 segons, i això és absolutament increïble.
Sí, sí, sí. Escolta'm, l'Oriol Mena, que vaja, content, i més sorprès que content gairebé per la victòria final com a copilot al T4.
Sí, ha estat molt estrany, perquè ells han arribat al final de l'especial, hem parlat amb ells, estaven molt emocionats, estaven donant per bona la segona posició, però en la zona que estàvem hi havia molt poca cobertura de mòbil, i a mesura que s'acumulava la gent encara n'hi havia menys. I era molt difícil entrar a l'aplicació, entrar al timing i veure què estava passant. Però a poc arribaven algunes notícies que deien que Vasiuska s'estava parat. De fet, arriba Dani Oliveres, baixa del cotxe, ràpidament se'n va a veure Mena i li diu: ep, tranquil, perquè aquest home està parat i l'estan remolcant. I a partir d'aquell moment s'han esbarat una miqueta, el nano ha començat a plorar.
El polonès,
18 anys, ha arribat el pare, ha baixat el pare, s'han abraçat amb la mare, amb l'oncle, perquè clar, aquests són tres, són el nano, el pare i l'oncle. I quan s'ha produït el moment, doncs t'ho pots imaginar, doncs un esclat espectacular amb un nano de 18 anys que, pel que explica l'Oriol Mena, té el cap a sobre de les espatlles. I bé, segurament no, ha fet història amb 18 anys.
Uh-huh. A la ràdio vas proposar fer una porra, la vam fer a la redacció, a veure. Guanyador de cotxes?
A la tia.
Guanyador de motos?
Kevin Benavides.
Guanyador en buguis, que aquí hi havia dues categories, si posaves
aquí hi havia dues categories. Mira, és que la veritat és que no m'he fixat en el T3, però ara que tinc aquí l'ordinador, jo t'ho vaig buscant. En el T4, la victòria ha estat per Eric Goxal, amb l'Oriol Mena. I
el millor català és l'Oriol Mena.
És l'Oriol Mena, i després a les classificacions hem de buscar també aquesta del prototip lleuger T3, Austin Jones, és un nord-americà.
Crec que ningú no l'havia apostat.
Jo crec que ningú ha apostat per ell. És l'home que va guanyar l'any passat el T4.
Jo crec que tens opcions d'haver-te endut la porra. Clar, la vas organitzar tu i...
No, home,
vas ajudar, la vas idear tu, l'organització va acabar a càrrec d'algú altre. Però vaja, crec que tens... I l'última pregunta era, l'última aposta era l'etapa de la retirada de Carlos Sainz. Això és verídic, eh?
Sí, ja sé que és verídic. Novena etapa.
Ho dic per la gent. Novena, Novena etapa. Dius que estàs molt cansat, però t'ho has passat pipa.
Molt, 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 molt bé.
Torneu?
Sí, tornem aquest dilluns.
Escolta'm, ja sabíem que ets un malalt de feina. S'ha confirmat per enèsima vegada que ets una màquina. Enhorabona.
Gràcies. M'ho he passat molt bé, molt bé.
Moltes gràcies a tu, Damià, i bona tornada.
Vinga, adeu.
Somia sense límits. Desafia les situacions més adverses. Viu les experiències més extremes. Sent l'adrenalina amb Motul. Motul, lubricant oficial i patrocinador principal del Rally Dakar 2023.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi. Quan l'àngel o la musa m'inspira, sóc l'alè d'un exèrcit diví. Sóc guspira, estel o carícia, guspira, estel o carícia, per fi.
Moment de tancar aquest club de la mitjanit, el club de la mitjanit d'aquest diumenge, i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau, a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 1, el Xavi Clemente i el Pepi Quinteros al control central, i el Roger Arbusà i el Francesc Ripoll a la redacció. I el record especial d'avui és per al Borja Gómez. La seva història és sensacional. El Borja és un ciclista que aquest cap de setmana ha competit al Campionat d'Espanya de ciclocross que s'ha fet a Vic, a Osona. És gallec i té 19 anys i és el primer ciclista down que competeix en un Campionat d'Espanya absolut. La seva perseverància i la seva lluita van aconseguir que la Federació Gallega de Ciclisme admetés per primera vegada un esportista down en una competició absoluta. El seu nivell el fa competir i avui ho ha fet a Vic. Una abraçada molt forta al Borja i a la seva família, que els sentim molt pròxims. Un exemple que seguirem molt de prop. El Barça ha guanyat la Supercopa. Ha estat una gran nit per a la gent que segueix l'equip blaugrana. Ha de ser una gran setmana, segur que sí. Bona nit, que descanseu. Suspira.